Molt bona tarda, són les dues. Creix el número de noies que sol·liciten fer el trànsit.
Notícies migdia. Núria García.
Segons dades del Departament de Salut, 207 noies entre 15 i 18 anys van acudir al servei de trànsit a Catalunya el 2021, el que suposa un augment del 15% respecte de l'any anterior. En un informe elaborat recentment en base a aquestes xifres, el col·lectiu Feministes de Catalunya ha volgut posar el focus en aquest fenomen per trobar els motius d'aquest increment. Per a l'antropòloga sabadellenca Sílvia Carrasco, hi ha una raó cultural però també psicològica. Ho ha dit en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
El que diem és que se les tracti, el que no podem dir és que diuen que són nens, i ho són. No, no, que se les tracti, s'ha de poder explorar perquè senten aquest malestar amb el seu cos quan comencen a manifestar-se els caràcters sexuals de dona. Hem de poder fer aquesta pregunta, i això és el que no fan a aquest model afirmatiu des de Salut.
Carrasco qüestiona el model d'atenció a les persones trans que actualment aplica el Departament de Salut i demana una investigació independent. A banda d'aquest tema, en el Notícies Migdia també parlarem de la recta final de les obres del passeig, de l'alerta de sequera que es declara demà a la Conca Ter Llobregat, que abasteix Sabadell, i de l'augment dels casos de bronquiolitis que arriben al Taulí. Tot amb l'ajuda del Toni González a les vies de so.
Notícies Migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Situació del transport públic. Albert Garran des del Transmet, bona tarda.
Què tal, bona tarda. Doncs avui dilluns estem tenint una jornada en general tranquil·la a la xarxa de transport públic. Al matí sí que hi ha hagut, segons Adif, alguna afectació puntual al servei de Rodalies i també alguna afectació al servei de tram, que s'han solucionat de manera ràpida. Així que a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana, com dèiem al principi, no destaquen alteracions significatives. De moment això és tot des del Transmet. Bona tarda.
I a aquesta hora, segons informa el Servei Català de Trànsit, a aquesta hora només hi ha dos carrils tallats, el dret i el central a la C32 a l'altura de Taià en direcció Mataró, per un turisme que s'ha incendiat. La incidència provoca 2 quilòmetres de cues des de l'Ella.
La notícia del dia.
El Servei de Trànsit a Catalunya per a persones trans ha atès el 2021 prop de 1.500 persones, el que representa un augment del 40% respecte de l'any anterior. Així ho recull un informe elaborat per Feministes de Catalunya i que es basa en dades del Departament de Salut. El col·lectiu opina que hi ha hagut un augment inexplicable de les persones que sol·liciten fer el trànsit. Per aquest motiu demana una investigació independent que confirmi o desmenteixi que el model actual és l'adequat. L'antropòloga sabadellenca Sílvia Carrasco ha participat en la redacció del document i avui ha passat per al Cafè de la Ràdio. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Núria. Durant l'entrevista, Carrasco ha posat especial èmfasi en els menors atesos en el servei de trànsit, que suposen més del 40% dels casos nous. Per grups d'edat, fins als 9 anys, més del 59% dels atesos són nens, que entre els 10 i els 14 anys i dels 15 als 18 són majoritàriament noies les que hi acudeixen. Segons Sílvia Carrasco, un dels motius que explicarien aquest increment és l'entorn hostil en què es troben actualment les joves adolescents, però avisa que iniciar aquest trànsit sense preguntar-se què podria haver motivat aquest canvi de sexe pot tenir conseqüències fatals per la salut.
S'ofereix un relat que permet fugir de la feminitat a través d'una moda que és declarar-se trans o no binària, però això té conseqüències de per vida en la salut d'aquestes nenes i nens, que també n'hi ha, i cada vegada més. I les dades de 2021 encara ens mostren més una tendència molt més pronunciada. I bueno, nosaltres pensem que això no és normal. No és normal que les nenes no vulguin ser dones.
En base a les dades de salut, l'antropòloga sabadellenca sosté el model afirmatiu actual és erroni i que és necessari poder plantejar per què algú no se sent còmode amb el seu cos i amb el seu gènere. Per això reclama una investigació independent que posi negre sobre blanc.
Primera, que la Comissió de Salut ens convoqui a explicar-lo, que ens facin totes les preguntes que vulguin, perquè ho sàpiga el Parlament de Catalunya, que és on resideix la sobirania popular a Catalunya. I que passi com al Regne Unit, com a Suècia i com a Finlàndia, que es faci una investigació independent sobre les conseqüències i la mala praxis mèdica d'aquest model afirmatiu, que sense, des de les seves pròpies dades, el 87% de les persones que consulten, i coincideix amb el nostre treball de camp, qualitatiu, surten amb la recepta, sense cap analítica, sense cap exploració psicològica, surten amb la recepta de testosterona.
Carrasco ha explicat que en països com el Regne Unit o Finlàndia ja s'ha fet aquest exercici i que han aplicat canvis en l'atenció a les persones trans. La sabadellenca vol que a Catalunya es pugui seguir un procés similar i reclama al Departament de Salut que analitzi l'informe de Feministes de Catalunya. La conselleria ha declinat valorar públicament les dades recollides a l'estudi.
Ràdio Sabadell. L'actualitat en 15 minuts.
Recte final de l'urbanització del passeig. Entre avui i dimecres s'asfaltarà tot l'eix central i s'acabarà d'instal·lar el mobiliari urbà i les jardineres. Per tal de dur a terme aquestes accions, s'ha tallat el trànsit a aquesta via, inclosa la circulació dels autobusos. D'aquesta manera, el passeig engega la seva última setmana de reformes. Helena Molist, bona tarda.
Bona tarda. A finals de setmana, el passeig serà l'escenari de l'encesa de llums de Nadal. Per tant, tot apunta que abans de dissabte mateix, l'Ajuntament voldrà inaugurar aquest eix central remodelat. Des de Ràdio Sabadell hem entrevistat a tres dependentes de tres comerços diferents del passeig per saber la seva opinió sobre aquests 11 mesos d'obres. Les tres coincideixen. L'estiu ha estat, amb diferència, la pitjor època. Són la Núria Uristrell, de la botiga Kipling, l'Àngels Jimeno, de Montse Interiors, i la Núria Romero, del Natura.
Amb una polseguera aquí que hem tregat pols, no saps la pols que hem arribat a tregar perquè ens uns núvols de fum de pols, doncs clar, jo, si fos un vianant i veiés això, tampoc m'acostaria aquí, saps? La gent veia que de les Rambles quedava l'Ajuntament i com a molt, i no m'afecta a mi només com a comerciant del passeig, jo crec que això afecta tot el col·lateral i havíem a seguir cap amunt.
Complicat per la pols, la gent s'acumulava molt en bandes del carrer, el pas... A veure, és complicat, perquè no és fàcil aixecar tot un terra i tornar-ho tot fer.
Ha sigut una mica molest. També jo crec que s'ha notat que no hi havia tanta afluència de gent. El soroll de les obres i la pols, sobretot. S'ha notat molt.
Tot a punt, doncs, per aquest nou passeig que, recordem, tindrà dos espais diferenciats d'arbrat. A la zona nord hi haurà una intensa plantada d'arbres de fulla caduca que aniran canviant de color amb el pas de les estacions i, en canvi, a la part de baix els arbres seran de fulla perenne per generar zones d'ombra i d'estada amb la instal·lació de nous bancs.
Canviem de qüestió. El mercat de Campoamor sobreviu amb només tres parades obertes. Els botiguers alerten que la situació és molt dolenta i que el degoteig de tancaments de botigues no s'atura.
La portaveu dels paradistes, Aurora Aguirre, assegura que els ingressos els arriben per pagar les taxes i prou. N'ha parlat al cafè de la ràdio.
El mercado actualmente, mira, te hablo por mí, deja como para que tú pagues los gastos de la seguridad social, la luz, el agua, pero no te queda, como quien dice, un sueldo para uno, para la persona. Entonces, por eso muchos compañeros han ido dejando poco a poco.
Des del seu punt de vista, el mercat tindria continuïtat si des de l'Ajuntament haguessin invertit per fer-lo més atractiu per clients i possibles inversors.
Un extrem que el govern local nega, la tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González, ha dit a aquesta emissora que les demandes que van fer els paradistes s'han complert.
Ens hem reunit en més d'una ocasió, ens van demanar a una sèrie d'arranjaments que tots han fet, hem fet treballs de pintura, s'han canviat els focus dels rètols de les entrades, s'ha canviat la il·luminació interior per dues vegades, i s'ha fet una neteja intensiva i de vidres tal com ens demanaven. I hem fet una campanya publicitària, l'anem fent contínuament a les xarxes de l'Ajuntament per publicitar els mercats municipals i que tota aquella persona que vulgui posar una parada als mercats pugui fer-ho.
González lamenta la situació personal que han expressat els paradistes que mantenen la botiga oberta.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
És una de les notícies del dia. Sabadell entra a partir de demà en fase d'alerta per sequera, juntament amb la resta de municipis que s'abasteixen de l'aigua de la Conca, Ter, Llobregat, Caren, Madrid.
Així ho ha anunciat avui la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, en declaracions a Catalunya Ràdio.
El director de l'ACA, que és a qui li pertoca, doncs firmarà la resolució en aquest cas per també declarar en alerta l'àmbit del Ter Llobregat, perquè fixeu-vos que en aquest àmbit les reserves divendres estaven per sobre dels 210 hectòmetres cúbics, que això doncs ens alerta. És una situació preocupant, però deixeu-me dir també que en aquest cas l'aigua de boca està més que garantida.
Amb l'entrada en la fase d'alerta restringiran els usos industrials, agrícoles i lúdics de l'aigua, tot plegat a l'espera que en els pròxims mesos plogui i es recuperin les reserves dels embassaments.
Les dues i pràcticament 10 minuts, el Consorci de Residus del Vallès Occidental tindrà un pressupost de 36 milions d'euros per al 2023.
És un 10% més que el que tenia per aquest any. El 82% dels diners es destinaran a la gestió i tractament de residus per adaptar-se al nou marc legislatiu en la recollida d'escombraries.
les noves directrius, en aquest cas la nova llei de residus, ens apunta en que, doncs, de cara al 2025 haurem de reciclar un 55% en aquest cas dels residus. El 2030 ja ens marca un 60%. També tenim noves fraccions de recollida que se'ns obliga de cara al 2024. Hem de donar sortida al tèxtil, a l'oli vegetal, als residus perillosos, també als voluminosos. I, per tant, aquestes lleis nosaltres doncs, les haurem d'anar complint.
Ho ha explicat Nil López, president del Consorci, en una entrevista al Cafè. El pressupost també preveu unes inversions de 4,6 milions d'euros per millorar i ampliar la planta de biometanització, Can Barba i el Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental.
I l'Ajuntament augmentarà la dotació de contenidors de recollida de tèxtil, passant de 50 a 65 contenidors específics. Ho explica Marmolina, regidora de Transició Energètica.
En aquest marc, i amb l'objectiu de millorar la recollida selectiva d'aquest residu, Sabadell augmenta la dotació de contenidors de recollida del tèxtil presents a la nostra via pública. En aquest cas passem de 50 a 65 contenidors específics, a més dels disponibles, com tothom sap, a les deixalleries municipals.
L'acció s'emmarca en la Setmana Europea de la Prevenció dels Residus. Precisament, el sector tèxtil és un dels que més pressió exerceix en l'ús de matèries primeres i aigua. El conjunt de Catalunya, al nivell de recollida selectiva dels residus tèxtils, és menor al 15%.
Notícies migdia. De dilluns a divendres, a partir de les dues.
L'Hospital Taulí ha hagut d'augmentar els llits del servei de la UCI pediàtrica davant del brot de bronquiolitis que es pateix a la ciutat des de fa setmanes, Helena.
Sí, el centre sanitari ha hagut d'afegir 3 llits més a l'UCI durant el cap de setmana per atendre tots els infants. A planta, 13 dels 28 ingressats ho estan per bronquiolitis. El pediatre infectòleg del Taulí, Valentí Pineda, ha explicat que aquesta onada de bronquiolitis ha arribat unes quantes setmanes abans que en anys anteriors, però que encara no saben concretament per què.
En principi seria el de les mascaretes, que tothom diu, però això no és massa lògic quan la bronquitis afecta menors d'un any, no? Seria probablement que els contactes d'aquests nens menors d'un any, que són els que ingressen, si hi ha casos greus, els contactes pares, germans, familiars, etc., són aquests els que probablement sí que és veritat que han estat un any sense o dos anys sense agafar virus sincitial i són els que ens transmeten ara. En principi l'ORS en els petits.
L'augment de pacients arran de l'onada estacional de bronquiolitis se sumen ja als ingressats per altres virus respiratoris que fa setmanes que s'han disparat a les urgències pediàtriques del Taulí.
Altres notícies més enllà de Sabadell. Prop d'un 9% dels adolescents catalans assegura tenir ganes de morir-se o de dormir-se i no tornar-se a despertar.
És un del resultat d'una macroenquesta elaborada pel Departament de Salut i Educació que ha publicat TV3 aquest diumenge. El sondeig, que s'ha fet a prop de 267.000 joves d'entre 10 i 18 anys, revela que el 5,9% dels enquestats té amb freqüència pensaments sobre autolesionar-se o fer-se mal.
El conseller d'Educació, Josep González Cambray, apunta que l'alumnat de formació professional en procés de matrícula ordinària sabrà la seva plaça abans d'iniciar el curs.
També ha anunciat que aquells estudiants que estiguin cursant presencialment el quart d'ESO a les escoles d'adults tindran prioritat en l'accés als cicles de grau mitjà. Cambray ha recordat que cada vegada hi ha més demanda pel que fa a aquest tipus de formació en primera opció. A més, ha insistit que cal reordenar l'oferta, així com apostar per l'orientació per donar resposta a les necessitats del mercat laboral, ja que actualment han comptabilitzat unes 13.000 vacants.
I el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciarà el 22 de desembre sobre el recurs que el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, va presentar després que la primera instància a Luxemburg desestimés el desembre del 2020 la seva queixa contra l'Eurocambra per la decisió de declarar vacant el seu escó.
El temps.
La previsió meteorològica, Carme Farnell, bona tarda.
Bon dia, la temperatura es manté un pèl baixa com a conseqüència d'aquests núvols que a hores d'ara són presents a bona part del territori i a hores d'ara tenim tan sols valors que es mouen entre els 14 i 15 graus arran de costa i temperatures per sota dels 13 graus en molts indrets del país i per sota dels 10 graus a tot el que és el Pirineu, Prepirineu i punts de la Catalunya central. Al llarg d'aquestes properes hores podrà pujar lleugerament, però no massa més, i és que tindrem aquests núvols que, a més, al llarg d'aquestes properes hores també han de deixar precipitació. Arribarà a primeres hores de la tarda per la meitat oest del país i s'estendrà cap a la resta. Al llarg de la tarda, alguns ruixats han de ser més actius, sobretot en punts del Pirineu, cap al nord de les comarques gironines, i ja de cara al final del dia els ruixats s'estendran sobretot cap a les comarques de Barcelona i també de Girona. Especialment també cal destacar que cap a les comarques de Tarragona o cap a la meitat sud del país i d'altra banda cap a les cotes més altes del Pirineu i ho bufarà el vent amb intensitat. Atenció, perquè també el Servei Meteorològic de Catalunya des d'aquí mateix s'ha activat un avís respecte que part d'aquest vent podrà ser força destacat i no només a la meitat sud del país sinó també a punts de la Catalunya central. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Un quart de tres, marxem. Fins aquí el Notícies Migdia. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, a les xarxes socials i a partir de les 7 al Notícies Vespre. Que vagi molt bé. Fins demà.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm